Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Inés Arrimadas podria deixar el Parlament de Catalunya per liderar la llista de Ciutadans per Barcelona a les eleccions del 28 d'abril. Segurament es confirmarà oficialment aquesta possibilitat demà, en el que seria un tàndem electoral entre Arrimadas i Albert Rivera al Congrés dels Diputats. Precisament, Arrimadas és també notícia perquè anirà a Waterloo, però ha rebutjat un oferiment de Carles Puigdemont per reunir-se amb ella. Davant la negativa de Ciutadans, l'expresident català s'ha preguntat com pensa traslladar-li el missatge. El director general dels Mossos d'Esquadra, Andreu Martínez, ha negat avui que hi hagués ahir càrregues salvatges, com s'ha denunciat des d'alguns sectors, durant la vaga d'aquest dijous. Dos dels quatre detinguts durant les mobilitzacions ja estan en llibertat i els altres dos han passat avui a disposició judicial. Neuròlegs de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han tractat amb èxit un nadó amb atròfia muscular espinal. La pacient té ara 9 mesos i no ha desenvolupat la malaltia ni els seus símptomes. L'atròfia muscular espinal és una de les patologies infantils més greu i fins fa poc no tenia tractament. S'ha aplicat per primer cop aquesta teràpia que impedeix concretament la manifestació de la malaltia. I parlem breument del judici per l'1 d'octubre perquè el Tribunal Suprem ha citat fins a una vintena de testimonis perquè declarin la setmana vinent en la vista del procés. La prova testifical arrencarà concretament dimecres, l'endemà que hagin declarat els dos processats que encara no ho han fet, que són el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. El tribunal que presideix el jutge Manuel Marchena ha endarrerit un dia al començament d'aquesta prova davant la impossibilitat de complir els terminis previstos per aquesta setmana. La sala treballava amb la idea que ja s'haguessin acabat les declaracions dels 12 acusats, però la durada de l'interrogatori ahir a Jordi Sánchez ha ajornat fins a la setmana vinent les declaracions, com dèiem, de Cuixart i Forcadell. Entre els testimonis destaquen Mariano Rajoy, Artur Mas i Roger Torrent, entre molts altres. Recordem que Renfe ha restablert avui el servei de Rodalies a les línies R4 i R12 entre Sant Vicenç de Castellet i Manresa, tot just dues setmanes després del xoc frontal entre dos trens a Castellgalí en què va morir la conductora d'un dels combois. Des de fa uns minuts es fa a l'Església del Pilar de Lleida una vetlla de pregària amb el títol «Amb el Papa Francesc lluitem contra els abusos». Hi ha pregària, dejuni i conscienciació amb la veu de víctimes i els seus familiars i la metgessa i psicòloga Montse Esquerda que explica les causes i les conseqüències dels abusos sexuals a menors. I finalment destaquem que Josep Maria Martí Bonet pronunciarà demà a 11:15 a la Catedral de Barcelona una conferència sota el títol «Oleguer, aimant de la reforma de l'Església, itinerari del Sant a la Catedral de Barcelona». Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa La veu dels animals i la natura.
Ràdio Estel.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts a La veu dels animals i la natura. Tot seguit us fem un avanç del programa d'avui. Començarem, com sempre, fent un repàs de les notícies més destacables d'aquesta setmana. La Galeria dels Experts, les càpsules informatives de preguntes i respostes de diferents temàtiques de la mà d'especialistes. El Sabies que us explicarem curiositats dels dofins. A l'entrevista avui hem convidat l'Úrsula Hepping, amb qui conversarem de la sensibilitat de les plantes. Ens acompanyaran, com ja és habitual, la Carme Méndez i el Manel Casas. Els espais musicals del Manel Casas ens amenitzaran el programa. Un consell també de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia, amb la Francina Ballester i la Neus Aragonès. I per acabar, un fragment de l'encíclica Laudat Si, del Papa Francesc. I amb les veus de qui us parlen, Arantxa Fernández, Blanca Aranyó i Jordi Gispert. I el control tècnic, Toni Huguet. Comencem manifestació a Barcelona per millorar l'esbarjo dels gossos. El passat diumenge, la plataforma Espai Gos Barcelona va convocar una manifestació per reclamar més espais en bones condicions pels nostres gossos a la ciutat. La protesta, que va comptar amb més de mig miler de persones, es va iniciar a la plaça de la Universitat fins a la plaça de Sant Jaume, on es va llegir un manifest sota el lema «Les persones amb gossos som Barcelona». També es va denunciar que moltes de les zones d'esbarjo existents estan deteriorades, amb manca de drenatge, d'ombra i algunes amb tanques de filferro que poden fer mal als animals. La plataforma es queixa de les restriccions de l'ordenança de l'any 2014 que obligarà a portar el gos lligat arreu de la ciutat. Tot i que aquesta ordenança està aprovada, no s'aplica completament, ja que no entrarà en vigor fins la tardor del 2019, quan s'acabi la prova pilot que l'Ajuntament va iniciar l'estiu passat. Per ara no se sanciona els posseïdors, exceptuant els que accedeixen als interiors d'illa o als parcs, on està prohibit explícitament que hi entrin gossos. Seguim. Fora pells a Los Angeles. El Consell Municipal de la ciutat de Los Angeles, als Estats Units, ha aprovat una ordenança per la qual prohibeix la venda i la manufactura de pells a tota la ciutat, convertint-se en la ciutat més gran dels Estats Units en aprovar aquesta mesura seguint la trajectòria que a principis de l'any passat ja van assolir altres ciutats de Califòrnia, com San Francisco, West Hollywood i Berkeley. La resolució, que no entrarà en vigor fins l'1 de gener de 2021, prohibirà la venda de productes i roba fetes en tot o en part amb pells, així com qualsevol accessori de moda, com bosses, sabates, barrets o joies. I els ossos polars famèlics s'alimenten ja d'escombraries. De nou, el canvi climàtic ha de ser sempre notícia perquè el desgel que pateix l'Àrtic està concentrant a desenes de famats ossos polars que s'apropen a una població de l'arxipèlag de Novaya Zemlya, a l'Àrtic rus. Aquests emblemàtics i majestuosos animals s'han vist obligats a cercar en els contenidors d'escombraries quelcom per poder menjar. La retirada progressiva del gel marí ha fet que no puguin arribar fins on es troben les foques, que és la seva principal font d'alimentació, comportant que hagin d'explorar nous drets on poder alimentar-se. L'Àrtic s'està escalfant al doble de ràpid que la mitjana terrestre i el seu desgel ha obert, malauradament, una nova ruta marítima pel Pol Nord durant els mesos d'estiu que no farà més que afegir pressió mediambiental a aquesta zona. La retirada de gel també obre la porta a noves prospeccions petroleres i de minerals a la zona que amenacen en augmentar encara més el cercle viciós de l'escalfament global. L'amenaça que el canvi climàtic suposa en aquesta regió, a més de ser un risc per tot el planeta, posa en risc i en perill la progressiva i ja minvant població d'ossos polars. La imatge desoladora d'un os polar famèlic al Canadà ja es va viralitzar a les xarxes socials a finals del 2017. Ara, aquests fets a l'arxipèlag rus mostren els efectes reals i visibles de l'escalfament global. I per acabar el bloc de notícies d'avui, us volem informar que ja ha estat publicat l'últim exemplar de la revista ADA Defiende los Animales, que ONG ADA edita semestralment des de fa 29 anys. Es tracta d'una revista pionera a tot l'estat que informa amb rigor i imparcialitat envers els animals i la natura. Per parlar dels continguts d'aquest nou exemplar, que és el número 57, tenim el seu director, Manel Casas. Manel, bon vespre.
Bon vespre, Jordi, gràcies.
Què ens pots avançar d'aquests continguts?
Mira, amb aquest número insistim moltíssim i un cop més amb la videovigilància en els escorxadors.
És una campanya que ja fa anys, des dels 5 o 6 anys, que l'ADA està fent i apretant moltíssim dins de les nostres forces, naturalment, i possibilitats. Però, a veure, això de menjar carn, tothom menja carn i ningú menja carn, i és difícil d'arreglar. Hi ha els vegetarians, afortunadament, i els vegans, que cada vegada s'han parla més, va prenent la cosa més
importància.
Però el que tenim que ser és realistes. Cada dia milions d'animals estan matats als escorxadors i alguns de forma molt cruel. Tenim que treballar, no ho podem deixar. D'aquesta manera, si no treballem i insistim, no sé fins on arribarem, però almenys tots nosaltres tenim que fer un esforç.
Hi trobem també nous esments sobre
I
aquesta problemàtica.
I també hi ha un article, precisament d'aquí uns moments, estarà amb nosaltres la Úrsula Hoeping per parlar-nos de la intel·ligència de les plantes.
Interessantíssim.
Jo crec que pot ser molt interessant.
No desconnecteu i no us perdeu tampoc l'entrevista,
no.
No.
Hi ha un altre article del Carlos González, que és biòleg i és l'encarregat que està fent actualment, d'una forma molt curosa, l'estudi sobre els coloms urbans i els problemes que es presenten amb un excés de natalitat. A veure si us animeu i mireu la revista i ja veureu que és molt interessant. L'ADA també, i ho toquem, durant els dos últims anys hem anat anotant. Hem tingut la paciència i la continuïtat a anar notant de les trucades que rebem, fer una selecció per arribar després a una sèrie de solucions o problemes i fer-les públics.
Trucades, entenc, de queixes, de problemes...
Especialment de l'abandonament d'animals de companyia. I bueno, hi ha més coses, l'anambular, estat al CITES... Hi ha altres coses. I també el que no podem tocar són les notícies del dia per dia, perquè com la revista surt cada 6 mesos, ja perden actualitat.
De fet, són temes atemporals, però això que segueixen estant d'actualitat. Manel, una pregunta, perquè hi ha gent que també ho demana. Aquesta revista no surt en català, la revista d'ADA és en castellà. Té algun motiu? Es pot trobar de l'altra manera? No ho sé.
Voldríem i desitjaríem poder republicar també en català, però econòmicament és impossible. A més, pensem una cosa. Hi ha bastants socis de la resta d'Espanya, perquè com vam ser els primers fa 40 i pico, 42 o 43 anys, hi ha molts, molts socis molt interessants de diversos llocs, especialment de Madrid. I aquesta gent també té que estar informada, perquè són socis de l'ADA i es mereixen tots els nostres respectes.
Queda clar.
I hi ha una altra cosa, que s'envien bastants exemplars, no a particulars, però sí a associacions de Sud-amèrica. A l'Argentina hi ha una associació que es diu exactament igual que nosaltres, ADA, Associació de Defensa de Drets Animal.
Com es pot adquirir, Manel, aquesta revista? Perquè també hi ha gent que ho desconeixerà.
Doncs mira, adquirir és fer-se subscriptor. Veritat, sense subscriptors, perquè són 30 euros, són 4 números durant 2 anys. També tenim uns números gratuïts per qui vulgui, ens truqui a l'ADA i en tindreu el que vulgui.
Perfecte.
No hi ha cap problema.
Gràcies, Manel. La gent pot trucar, recordem-ho, a aquest telèfon, al 902-193-600, 902-197-600, o entrant al web www.adarevista.org, www.adarevista.org. En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web d'adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'expert doctor en medicina Josep Martí, membre del Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris i membre de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire. Nosaltres, com a ciutadans, què podem fer individualment per reduir les emissions contaminants a l'aire?
Deixar el cotxe privat. Primer, tenir consciència d'això, no? de que és un problema, i és un problema per la salut, és un problema econòmic, és un problema pels nostres fills, si això segueix així, i pels nets. I això ja és el primer que podem fer. Després, pues, anar a peu, que és molt sa, i anar en bicicleta, o en transport públic, i deixar el cotxe. Si hem de sortir fora, lluny de Barcelona, i no tenim transport públic adequat, podem agafar el cotxe per anar-se'n, no? Aquest seria el primer que podem fer. Tenir consciència d'això, després estalvis energètics, a casa nostra, vigilar molt la utilització de l'energia elèctrica, perquè si gastem molta electricitat s'haurà de fabricar i contaminarem quan es fabriqui, etc. Eficiència elèctrica, eficiència energètica vol dir doncs, no gastar el que no cal gastar amb calefacció o amb aires acondicionats, si podem ventilar la casa millor que no posar aires acondicionats, però això contamina molt per fabricar aquesta electricitat. No utilitzar, com hem dit abans, doncs, biomassa, crema de llenya o de carbó en àrees urbanes, en una granja o en un poliesportiu agrícola, doncs, es pot utilitzar per calor, no per electricitat. Bons aïllaments tèrmics, també estalvia energia. Tot el que sigui estalviar fonts d'energia o de combustió, doncs treballem per un aire més net.
Galeria de l'Expert amb la col·laboració de la Plataforma per la Qualitat de l'Aire i del CAPS. Més informació a qualitat.aire@gmail.com i a caps.cat. Sabies que els dofins, quan dormen, mantenen la meitat del seu cervell despert per poder anar respirant cada cert temps? A diferència dels humans, que la respiració és un acte reflexa, en els cetacis és una acció voluntària que es repeteix amb intervals de minuts. El seu procés evolutiu de milions d'anys ha fet possible que aquests mamífers marins estiguin perfectament adaptats a la vida dins dels mars i els oceans. La seva forma aerodinàmica i la suavitat de la seva pell els facilita nedar a grans velocitats i submergir-se a més de 300 metres de profunditat. Considerats com un dels animals més intel·ligents del planeta, tenen molt desenvolupats els seus sentits sensorials, les seves emocions i el seu nivell de consciència. Els dofins poden vocalitzar una àmplia gamma de sons i utilitzen la ecolocalització per orientar-se, analitzar i detectar tot el que passa al seu voltant. A la natura, els dofins són animals molt sociables. Acostumen a viure en grups familiars molt ben estructurats i els seus vincles afectius i socials poden perllongar-se durant molts anys. La pertinença al grup els hi comporta seguretat, comunicació, companyia, col·laboració mútua i fins i tot s'ajuden i es cuiden entre ells en moments crítics de malaltia, de perill o dificultats. Les xarxes de pesca i a la deriva, les seves captures per la comercialització dels seus cossos vius o morts i els forts sorolls derivats de les activitats humanes són algunes de les seves constants amenaces. La forçosa activitat a la que són sotmesos els dofins per servir d'entreteniment i espectacle als humans els hi comporta conseqüències molt negatives. Privats de la llibertat i amb un espai limitat i artificial, aquests sensibles i intel·ligents animals han de reprimir els seus instints naturals patint l'estrès del confinament i suportant entrenaments i sorolls estranys. La utilització dels animals salvatges en espectacles ofereix una imatge distorsionada i actualment planteja un debat ètic respecte a la seva utilització cap a cada cop més rebutjada per la societat. El millor que podem fer, doncs, per ells és respectar la seva llibertat.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics.
Avui anem per lo clàssic, però un clàssic profund, podríem dir, del pare de la música, que és el Bach, el Johann Sebastian Bach. Però us vull fer saber que escolteu un Bach qualcom diferent. Bé, primer, sapigueu que el Bach, que era alemany, va viure al segle XVIII i fou un gran compositor d'aquella època i, a més, tocava molts instruments, en especial el clavicèmbal, i va ser un gran organista. Crec que cal una explicació. Vaig escoltar per un canal de televisió de música un conjunt alemany que em va copsar. Es diuen German Brass, en anglès. El nom ve de German, alemanys, clar, i brass, de metall. Doncs així es diuen. Brass vol dir llautó, però entre els músics vol dir de la secció de vent o de metall, com de les big bands. Escolteu ara Adagio de la Toccata i Sinfonia.
Thank you.
Tornem a la veu dels animals i la natura aquí a Ràdio Estel. Temps per l'entrevista. Avui una entrevista que us sorprendrà i interessarà, com sempre, espero. Així ho esperem tots.
Crec que interessarà bastant perquè el que tractarem és una cosa tan sorprenent i tan interessant
com la intel·ligència de les plantes. Aquest que parlava, aquest que parla, que us parles amb Manel Casas. Manel, bona tarda, bon vespre.
Bon vespre.
També va la Carme Méndez, com sempre, aquí a l'estudi.
Hola, bon vespre.
I avui, a l'altra banda, la Úrsula Hepping. Úrsula Hepping, bona tarda, bon vespre. Guten Abend.
Guten Tag.
La Úrsula és doctora en economia, però és una de les seves grans aficions, és la botànica i la fotografia, també. A l'última revista, per exemple, d'Ada, la del número de desembre, que podeu trobar, ella va escriure un article interessant del qual ara parlarem. És precisament sobre aquesta intel·ligència de les plantes. Úrsula, parlarem en castellà perquè també ens comprenguis millor. Què quiere decir exactamente inteligencia en las plantas?
Bueno, la palabra inteligencia y también las palabras como oír, ver, recordar son del ámbito humano zoológico, pero lo que hay dentro está la posibilidad de detectar información en el ambiente de las cosas, de las plantas y de las personas. Oír, ver es detectar cambios en el alrededor nuestro y la inteligencia es la facultad de procesar esto y de aprovechar de esas detecciones de cambios en el alrededor. Y eso las plantas también tienen. Es un poco chocante cuando se dice la planta es lisa o la planta es tonta, pero no tenemos otras palabras para hablar de sus facultades. Y últimamente simplemente se ha visto que las plantas tienen esas facultades de notar, detectar cambios en su alrededor y tienen la facultad de conservarlo y de propagarlo y transferir a sus plantas vecinas, y no tenemos otras palabras que inteligencia y de oír y entender.
Sí, sí, com una analogia, en aquest cas, als éssers humans, ¿no? Hablamos porque se ha publicado bastante, se ha publicado artículos, se ha hablado de esta inteligencia de las plantas, sí. Pero nos centramos porque creo que no se ha divulgado mucho, por lo tanto, hoy pues intentamos hacer parte de esta divulgación.
Y pueden oír sin orejas, pueden sentir, pueden comunicarse.
Bueno, se ve que notan música, se ve que se puede comprobar empíricamente y con ensayos rigurosos, se puede ver que hay consecuencias después de oír algo. Y
Mozart.
Ya, y cómo llamarlo con otra palabra que con oír. Eso, ellos notan las vibraciones y, bueno, al fin y al cabo, oír para nosotros también es sentir vibraciones.
Pero parece que además prefieren la música clásica.
Bueno, eso,
porque se ve que los viñedos así están.
El heavy metal no, ¿eh? Metal.
No, de eso no quieren. Bueno, de momento, vamos.
Bueno, precisamente.
Quizás habrá una planta más adelantada, ¿verdad?
Un científico italiano lo ha comprobado con ensayos bastante rigurosos y que se pueden repetir y se pueden comprobar. Es Stefano Macuse, pero antes, mucho antes, ya había rumores, ya había gente que tenían plantas y probaban así a una manera muy primitiva, les daba la impresión que crecían mejor con música clásica. Ya, y lo que tú dices es verdad, que siempre si se nota una consecuencia, una secuela positiva, siempre es con música clásica y no con heavy metal.
Siempre se dice que cuando las riegas que las tienes que hablar también, ¿no? Que las tienes que hablar, que las tienes, o que es bueno al menos, ¿no? Supongo que en este sentido va por este camino de que alguna cosa, ¿qué cambio pueden notar? Ellas, en
bueno,
oír voz,
es,
en oír
eso
música.
De que cuando les hablas, no sé, esto para mí hasta ahora es un poco
abstracto, ¿no? Todavía
bueno,
no.
O rumores, ¿no? Bueno, pero es Stefano Macuso, sí que ha visto, sobre todo él ha hecho ensayos con viñedos. Él mismo él es italiano y tiene amigos que tienen viñedos y él ha hecho experimentos científicos, o sea, con toda con las reglas y dice que con Mozart precisamente les va mejor.
Úrsula, a ver, personalmente a mí me parece fascinante, ¿no? El artículo que hiciste, que tuviste la amabilidad de hacerlo.
Bueno, el artículo nada, los libros son los interesantes, lo mío era solamente...
Pero, no, pero te acabo. Es que me parece una introducción fantástica para que se interese una persona por el mundo de las plantas, porque a ver... nosotros nos ha parecido, creo que la mayoría de las personas pensamos que las plantas son como seres inanimados, ¿no? Y el problema no es de las plantas, es nuestro, porque todo lo que tiene vida, evidentemente, tiene alrededor, tiene unas motivaciones sensoriales, químicas, bioquímicas, etcétera. Entonces, también me gustaría un poquito para animar a interesarse más en las plantas que... Por ejemplo, explicases tu propia historia, ¿no? ¿Cómo te interesaste tú por saber algo más de esos seres que parecen que están, que no tienen mucha vida o que no la manifiestan y que a ti te interesó?
Bueno, lo primero que se me ocurre simplemente es su belleza y también en los tiempos con flores, en primavera, en cambio, en contrario al invierno, cuando uno ve flores en el paisaje, uno se siente mejor, simplemente se siente atraído y más contento. Y en febrero ya estás esperando un poco, ya tienes mono para ver algo de color rosa o amarillo. Y yo creo que es un poco innato en las personas que les va mejor en parajes con flores. Y... además, ver cómo se lo arreglan en la naturaleza, incluso con rocas y con arena y desierto. A veces tú ves plantas que hacen su vida allí original y eso.
Y una de las cosas que me llamó la atención de tu artículo es que parece ser que las plantas son capaces de desarrollar estrategias en función de la situación o del entorno que tienen. Bueno, todo esto ya es...
Ya,
parece que ya se escapa más porque es quedaba limitado
esas
a las personas y los
estrategias,
animales.
Tú lo ves un poco, ves las plantas como crepando y son personalidades, tienen carácter y...
Y que saben defenderse, parece ser, también.
Ya, a veces sí, se defienden y a veces mienten.
El ejemplo que pones en el artículo de las jirafas.
Sí, las acacias. Las acacias se defienden contra mordidas de jirafas.
Esto fue un experimento que hubo hace tiempo, ¿no? Hicieron
emiten,
en África.
Emiten olores para avisar a sus vecinas, a sus acacias vecinas, y entonces esas vecinas avisadas producen algo amargo que las jirafas dejan y no les gusta. Y bueno, esto...
es como que cuando hay muchos depredadores de estas plantas, ¿no? Por lo tanto, jirafas o antílopes, otro tipo... Estas plantas desarrollan un mecanismo de comunicación, ¿no?
Sí,
entre ellas.
Con sus vecinas, sí.
O sea, más que en esta inteligencia estaríamos hablando, por lo tanto, de mecanismos de comunicación, de mecanismos de defensa, en este caso, contra depredadores. Por lo tanto, cosas que son vitales en la supervivencia.
Y yo creo que en ese sentido, de ese tipo, se va a descubrir mucho más en un futuro. Esto con los medios técnicos de ahora de... poder captar gases en muy poca concentración, que hay un molécula solito entre muchos litros de aire. Eso es nuevo y yo creo que sí que se va a descubrir más comunicación con gases entre las plantas.
Lo que hay una cosa que creo que eso todo el mundo se ha fijado y es cierto, absolutamente cierto, que es el sentido de la verticalidad. O sea,
sí.
Suben rectas, perpendiculares.
Sí, tienen,
¿verdad?,
un sentido que nosotros, los humanos, no tenemos. Notan la gravedad de una manera más útil que nosotros y saben dónde está arriba y dónde está abajo. Porque si no, una semilla que cae en el suelo produce las dos hojitas de germinación arriba y el primer trocito de la raíz abajo.
Y parece ser que también hay una especie de solidaridad entre ciertas plantas o árboles a través de las raíces,
sí,
que son
sí,
capaces
sí, sí,
de ayudarse mutuamente.
Sí. De esto habla el Peter Wohleben, el otro autor que presentaron. Él no es científico de laboratorio con aparatos. Él va y mira y tiene conocimientos profundos de sus bosques. Es encargado de bosques en Alemania, y él ha notado esto de que hay comunicación por la red de las raíces, sí.
¿Solidaridad?
Sí, solidaridad, sí.
Y que también son capaces de hacer una autoselección genética ellas mismas para que prevalezcan las mejores, ¿verdad?
Bueno, y además os dejáis una cosa importantísima, pero súper importante, que es la clorofila. Porque si no...
Ya, pero
estaríamos
ya
todos ahogándonos, ¿verdad?
Ya, la clorofila no viene del individuo de la planta, eso viene del diseño de la arquitectura de la planta. Eso ya se sabe que son diseños racionales y diseños admirables, las plantas, pero nosotros también... Las personas y los otros animales tenemos cosas listas, pero que nos vienen de la naturaleza y no nos vienen de procesamiento de información. Y en las plantas la clorofila y otras cosas vienen del diseño de la naturaleza.
Som a la veu dels animals i la natura, som a Ràdio Estel, a l'equador d'aquesta conversa amb la Úrsula Hepping. Estem parlant de la intel·ligència de les plantes. A l'article que hem citat de la revista ADA del mes de desembre del 2018, on ella escriu sobre aquesta intel·ligència de les plantes, cites Úrsula també en un libro de Stefano Mancuso i Alessandra Viola, donde hablan sobre los cinco sentidos humanos, el tacto, el olfato, etcétera, etcétera. Dice que las plantas tienen los mismos sentidos, manifestados de otra manera, y que hasta pueden sentir mucho más o menos reacciones químicas que no los seres humanos.
Eso sí.
¿Cómo lo explicarías esto?
Bueno, simplemente están dotados con esto, están dotados con un sentido de gravedad. Esto de la gravedad, no sé si habéis oído de multiplicación de plantas por vía de meristema. O sea, hay plantas que tú quieres vender plantitas caras, por ejemplo, de orquídeas, y coges el primer bulto de células y lo dejas rotar. Y la planta pierde el sentido de arriba y abajo y crece de una manera amorfa. No crece con...
vertical.
Con el tallo arriba y las raíces abajo, sino simplemente forma un bulto más grande, como una patata desorientada, con células que pueden hacer tanto raíces como las hojas de germinación. Y luego lo cortan, ese bulbo lo cortan en trocitos y lo plantan en trocitos y lo dejan en paz. Y entonces crecen muchas plantitas con las hojitas arriba y el tallo arriba y las raíces abajo. Eso es una manera de multiplicar desde
los
que
esquejes,
se...
que se dice aquí.
Desde que se conoce ese método, las orquídeas están más baratas. Habéis visto que ahora una Phalaenopsis se vende a 5 euros o a 6 euros y hace 30 años una orquídea en una maceta era una cosa muy, muy cara. Y entonces se tima a la planta y...
¿Quieres decir que utilizan este método, ¿eh?
Ese método,
o sea,
sí.
Que es más barato.
Sí, sí.
Hablando de macetas y entonces bajando el nivel a nivel hogar, lo que creo que todo el mundo sabe es que una planta que tú cuidas con mucho cariño, con mucho esmero, que el agua, que no le falte aquí, no le falte allá, en un sitio... crece, está alegre y en otro mismo sitio no dice nada y va mustiándose poco a poco.
Bueno, será cosa de la luz, supongo.
Sí y no, a veces. Tipo de luz, porque ya es cuestión si es, le da el sol, le da de reflejo, como sea. Esto es una cosa que lo hemos visto todo el mundo que ama las plantas y que
bueno, en casa lo hemos experimentado, que hay unos rincones que parece que la planta normalmente no le gusta y se manifiesta así al cabo de unas semanas.
Algo nota que tú no notas y la planta sí que lo no nota. Sí, sí.
Es decir que, de alguna manera, nosotros que estamos condicionados a valorar la inteligencia por nosotros, por la proyección de nosotros hacia los otros seres. Y yo creo que las plantas es evidente que tienen una inteligencia diferente, pero que existe. Sí, son capaces de discernir.
De sentir.
Muchísimas cosas, vibraciones y temperaturas. Y esto es un mundo que está, yo creo que a pesar de que hay científicos, que está por descubrir, ¿no? Aún que todavía queda mucho, porque parece un mundo de alienígenas.
Bueno, con esos métodos que ha escrito ese Mancuso, que ahora se puede ver dentro de las células de una célula viva, que eso es nuevo. Antes se podía mirar células bajo el microscopio preparado, teñido, pero muertas. Y ahora parece que hay métodos de filmar y medir cosas dentro de una célula viva. Y eso es el órgano de la planta donde está la inteligencia y donde están los sentidos en la célula.
También hay una capacidad de adaptación que se ha hablado varias veces, que tiene que ver con esta teoría evolutiva, ¿no? Que ya viene de Darwin y otros, que se trata simplemente con experimentos, pues alguna planta que la han sometido a unas condiciones mínimas un poco más de sal, se ha podido adaptar, y después cuando le han sometido a mucha más salinidad, digamos, ha sobrevivido porque ya había pasado un proceso de adaptación, ¿no? Es un poco esta adaptación que también es progresiva y aprenden también las plantas a adaptarse.
Pero yo no sé si eso es lo mismo que llamamos inteligencia, si genéricamente la especie de esa planta se adapta genéticamente, es otra cosa que dentro de la célula, como...
No hablaríamos de inteligencia en este caso, hablaríamos más
no,
de...
No, son aptitudes
a base de...
Bueno, nosotros los... Las personas también tenemos conocimientos genéticas por adaptación, mutación y adaptación, y otras que hemos aprendido por vía social, de los libros de los maestros y de los padres. Eso es otra cosa.
Ahora voy a decir una cosa muy extravagante, pero quizás será que los genes tienen inteligencia por sí mismos también.
Ya, pero es el proceso de que nos hemos adaptado y esa es la inteligencia de los en la programación genética.
Por ejemplo, si una planta que es atacada por un determinado bicho que se lo come, que lo destruye, y ella desarrolla a su vez entonces un mecanismo de defensa contra este, llamando la atención de otros que se van a comer al que a ella le está agrediendo. Yo creo que es una capacidad muy rápida, ya no es genética.
Eso es la reacción del individuo, claro.
Las plantas carnívoras también existen.
Sí, las plantas carnívoras que comen insectos por falta de nutrición y alimentos en la tierra. Normalmente son de rocas y de medios sin mucho alimento. Y hay más cosas. Quizás no tenemos tiempo de hablar de esto. En las orquídeas, también las orquídeas europeas, las que crecen aquí también en Cataluña, hay trucos con mentiras, o sea, atraen a insectos imitando el abdomen de una hembra y atraen al macho. Hay insectos que el macho sale eclosiona antes de la hembra y anda una semana buscando la hembra y no hay, y ve las orquídeas que un labelo imita el abdomen de la hembra, el insecto, y va para copular y...
Cae en la trampa.
Això és magnífic, eh? Tenen sí. capacitat de mentir. Sí. No només són els polítics, però, són les plantes també. Són
trucos obscenos. Y se ve como intentan de copular y salen con los cuernos, salen con los polinios para polinizar a la sí. próxima orquídea.
A propósito de esto, Úrsula, ya no nos queda tiempo, pero dicen, o se dice, se ha dicho, que también tienen cierta capacidad de manipular los humanos, las plantas. Tanto a través también de los... Bueno, esto ya es una especulación,
la
¿eh?
La marihuana, quieres decir.
No. No, no, manipulación, se dice, esto también, supongo, ¿no? Pero se dice en el sentido de que, claro, es muy rebuscado, pero dice que si crean frutos es también para que los hombres las puedan cultivar en diferentes sitios y por lo tanto, procreen.
Que también haya una interacción entre el bosque y los animales que lo habitan.
Claro, el pájaro que come un... Ese fruto de la rosa, ¿cómo se llama? Escaramujo. Come escaramujos y lo digiera, y en las cacas la semilla sobrevive y la planta ha atraído al pájaro y así distribuye la semilla.
Hay muchos animales en este proceso que participan.
Úrsula Hepping, ya no tenemos más tiempo. Muchas gracias por ilustrarnos. Porque...
Nos ha olvidado decir que además Úrsula... Esa ha sido la compañera y mujer de Jesús Mosterín, un gran filósofo que hemos perdido hace poco tiempo. Muy valorado y que además es un gran defensor de los animales.
Y un buen amigo de l'Ada durante muchísimos años.
I ho rematem també en aquest llibre, que feia referència a ella també a l'article, per si voleu consultar més, és de Stefano Mancuso i Alessandro Aviola, es diu Sensibilitat e Intel·ligència en el Mundo Vegetal, on també podeu ampliar una mica coneixements.
I si volen començar per l'article...
Pues I l'article que es diu Rumores sobre Intel·ligència i Sentimientos de les Plantes, desembre 2018, de la revista ADA. Úrsula, moltes gràcies. Dankeschön.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.
Hasta pronto.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Escoltàvem el Sebastian Bach interpretat pel conjunt German Brass. M'ha costat trobar aquest CD. Un Bach reeixit gràcies a aquest grup de mestres que toquen tan sols instruments de vent i que es presenten un Bach que fou al seu temps tan innovador com podrien ara ser els mateixos Beatles, perquè, a més, improvisava com es fa en el jazz. Els instruments utilitzats són tots exclusivament tots de vent. No n'hi ha cap de fusta, com podia ser el fagot, o de canya, com podia ser el clarinet i l'oboe. No podia faltar, és clar, dues fugues de la famosa tocata i fuga. A la propera, com sempre, si Déu vol.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia.
En el lavabo hi ha productes d'higiene personal i medicaments que poden atraure l'atenció dels nostres animals de companyia. Què podem fer?
Intentem mantenir tapats tots els productes i sempre que en sigui possible dins els armaris. Els medicaments cal tenir-los en un armari que quedi ben tancat. Les tanques de seguretat per infants són una bona opció.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Molts d'aquells que tenen més recursos i poder econòmic o polític semblen concentrar-se sobretot en emmascarar els problemes i amagar els símptomes, tractant només de reduir alguns dels impactes negatius del canvi climàtic. Però molts símptomes indiquen que aquests efectes podran ser cada vegada pitjors si continuem amb els actuals models de producció i de consum. Per això s'ha tornat urgent i imperiós el desenvolupament de polítiques perquè en els pròxims anys l'emissió de diòxid de carboni i d'altres gasos altament contaminants sigui reduïda dràsticament, per exemple, reemplaçant la utilització de combustibles fòssils i desenvolupant fonts d'energia renovable. En el món hi ha un nivell exigu d'accés a les energies netes i renovables. Encara és necessari desenvolupar tecnologies adequades d'acumulació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us esperem, com sempre, el proper divendres de 8 a 9 del vespre, a la veu dels animals i la natura. Sí.
desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.